From the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop.
Males companyies, el magazín de Ràdio Farró.
Get involved in the fight, learn how to play. We have faith in our dreams and direction. You know we're going upstream and cross the ocean.
Benvinguts a Males Companyies, el magazín de Ràdio Farró. Com és habitual, estem a l'estudi de Vilaurània, la...
Quima Parra.
La...
Aina Welling.
I la que us parla, Núria Triera. I bé, abans de continuar amb el programa, a mi m'agradaria saber... Bueno, de continuar, de començar amb el programa, m'agradaria saber com han anat les festes i quins propòsits teniu per aquest any 2020. Els que es puguin explicar, evidentment.
Per començar, grapar-me la boca.
Per què?
He menjat molt.
No,
ho he intentat, no. He intentat controlar-me, però és molt difícil per mi. No, mira que no sóc d'aquelles de... Oh, el torró i tal, però...
Un cop a l'any no fa mal, escolta.
Sí.
S'ha de gaudir.
Doncs un propòsit és treure'm el sucre. O almenys, no tot, sinó una quantitat important, que ja ho estic fent.
Sí, me n'alegro.
I com va? Com prova això?
Bé, perquè en realitat el que he fet és deixar de menjar el sobresucre que he menjat aquests dies. Per tant, bé.
Ja no menja torrons, per tant, ja no menja sucre.
Vaig baixant, bueno, vaig fent una dieta més equilibrada.
No, bé, galetes,
sí,
marmelades,
no.
Tot això
verdura, o sigui, tot així,
molt bé,
eh?
Molt bé,
sí,
molt
sí,
bé.
Coses a la planxa, res. O sigui, he començat amb un propòsit de millorar la dieta.
Molt bé. Molt bé.
Més sa.
Tu, Aina, quin propòsit?
Doncs jo m'he posat una sèrie de propòsits, entre ells ser més organitzada, i anem a dia 14 i ja l'incomplet. És així, és així.
Oh.
Mira, una d'aprendre a acceptar-se tal com és. I jo sí. Ja ho he fet, el dia 14 de gener.
Però tu saps que t'estimem igual, no?
Oh, gràcies.
No passa res, igualment. Igualment t'estimem.
Oh, gràcies, sí. Gràcies, noies.
No seria el mateix. No seria el mateix. Sí, no, si fossis organitzada, no és el mateix.
No. Faltaria aquesta espurna, aquesta...
Ah, exacte.
Molt bé.
I tu?
Jo, ai, pensava que em llibraria.
No,
no, no.
Jo, grapar-me la boca, no, per fer una mica de dieta, sí.
Vale.
Organitzada ja ho soc, a mi m'agradaria ser una mica menys organitzada.
Escolta, tu ens hem de fer cursos, eh?
Sí, hem de compartir coneixements.
Clar, sí, sí, sí.
I m'agradaria fer un viatge, que intentaré fer-lo aquest any. Un viatge maco, gran, important. Però bueno,
però tindràs en compte quan gravem, no? Suposo.
O no. Potser gravo des de les Antípodes.
Escolta, des de la Polinèsia francesa allà.
Imagina't, estaria superbé. Molt bé. Bueno, abans de donar pas a la Quima, aprofito per recordar als nostres estimats oients que tenim un correu electrònic perquè es puguin comunicar amb nosaltres. I volem que escoltar i llegir les vostres opinions, les vostres cançons, els vostres contes, tot el que vulgueu comunicar-vos amb nosaltres. Llavors, bueno, us recordo el correu i és farro.malescompanyies@gmail.com. I això dit, comencem amb el programa.
Molt bé. Píndoles del barri. A Males Companyies ens agrada saber tot el més curiós del barri del Farró. Carrerons, edificis, personatges i marujeo vario. Píndoles, píndoles del barri, la secció de Males Companyies. Què? Voleu saber la píndola?
I tant. Abans d'això, sí. Puc dir, però, que cada vegada que surt aquesta sintonia ens posem a ballar, la Quima i jo, com boges,
sí.
Que la veig a l'altra banda de la taula movent el cos.
Perquè és una música...
És molt festiva.
Sí, té molt de ritme.
És alegre.
Pel barri, va molt bé, perquè aquest barri és molt actiu i ens agrada molt a tots. Sí.
Doncs la meva píndola té a veure amb la nit abans de Reis. Què tal la vostra nit abans de Reis? Recordeu quan éreu petites? Ui, la nit abans
sí.
de res.
Ui, tant. Sí. Quins nervis, tu.
Nervis.
Molts de nervis. Uf, sí? Molts de nervis, sí.
Per
sí.
què?
I por, també.
Per què?
Perquè venien els Reis.
Venien els Reis?
Clar. I era, era molt important. Perquè, clar, si t'havies portat bé, et portaven moltes coses.
I si no, carbó.
Carbó, sí.
I tu, Aina?
Jo posava molt nerviosa, però de fet em costava molt dormir, perquè sempre m'ha costat dormir, fins i tot de petita, clar, tan nervi, però sobretot m'aixecava molt d'hora. I això...
era un problema pels
Reis. Era un problema pels Reis, era un problema amb els Reis.
Clar. No, això està molt bé. A mi, jo també, eh? Tinc un record de nervis i dels Reis i els regals. Ara imagineu que, malauradament, les vostres famílies van justetes i no poden tenir o comprar o portar-vos els regals.
Sí.
Què passa? Doncs aquí al barri hi ha una tradició. Des del 1974, o 79 aproximadament, o sigui, uns 20 llargs, que a la nit abans de Reis el que es fa és, durant el dia 5, es recullen joguines noves i joguines de segona mà, al llarg de tot el dia, això. Després ve un patge reial que agafa les cartes dels nens, que acostuma a venir de 12 del migdia a 2, aproximadament, i escolta els nens, i se li donen carmels, i es fan la tradicional foto, llavors els nens ja han lliurat la carta, i perfecte. El tema és que aquestes joguines que es fa aquí al barri des de fa 20 llargs es porten a la parròquia Mont Carmel, del Carmel, perquè allà hi ha 200 nens aquest any que no tenien joguines.
Uau,
llavors,
molt, eh?
Sí, el que aquest any jo vaig anar a esbrinar, perquè volia veure una miqueta què és el que feia el barri, i l'associació de veïns em va estar explicant, doncs, que des de feia molts anys, això era una tradició que, pues, es portava aquí, es feia això, durant el llarg del dia recollien, a les 11:30 de la nit aproximadament es carregaven els cotxes amb les joguines i, com els Reis Mags, es portaven a la parròquia i es porten a la parròquia. Llavors entrem, per aquest any he tingut la gran sort de participar, i ha sigut molt maco. Vam omplir dos furgonetes d'aquestes mitjanes i dos cotxes, vam anar cap allà, vam entrar al teatre de la parròquia i allà ens estaven esperant uns voluntaris de la Creu Roja, i la sensació de ser un elfo es va realitzar. Realment semblaven elfos. I fèiem una cadena traient totes les joguines dels cotxes per ficar-les al teatre. Aquests voluntaris tenien unes taules dividides per edats. Llavors anaven col·locant regals. Ens va rebre el mossèn de la parròquia. He de dir que encantador, mossèn fora del normal. Sí, molt, molt divertit, molt entranyable. El contacte amb l'associació de veïns el porta un matrimoni des de fa 20 anys que es diuen José i Carmen. La Carmen ens va fer una xocolata increïble, perquè una vegada vam descarregar totes les joguines, els voluntaris s'encarreguen d'omplir per bosses i una llista que tenen d'assistent social les famílies que necessiten aquestes joguines. Omplen les bosses i llavors se'ls pregunta a les famílies si volen, perquè també hi ha un rei acompanyat d'uns patges, que portin les joguines a casa de cada nen. I a les 2, 3, 4 de la matinada els desperten i els hi porten les joguines.
No fotis,
sí.
Que maco.
40 famílies ho van demanar, llavors estaven preparat el rei i els patges, i les bosses totes llestes, enllestides per poder presentar. I mentre ells estaven fent això, els voluntaris que ens havien acompanyat a portar les joguines, junt amb el José i la Carmen i el mossèn, ens preparen una taula amb tot típic de Nadal. Per això dic que és una mica difícil. Turrons, sí. Xocolata, melindros, cava... Llavors vam estar allà xerrant. I el mossèn em va explicar que som l'única associació que porta les joguines fixa a aquesta parròquia. O sigui, que si no arriba a ser perquè aquí al barri fem aquesta difusió, que hauria de ser més gran, perquè precisament no està molt ben identificada, jo crec que hi ha una manca d'informació.
Sí.
La gent que és del barri sí que ho coneix, però si no, trobo que falten cartells o, bueno, una mica més d'inculcar aquesta solidaritat i on van a parar aquestes joguines. Doncs gràcies a aquesta aportació que fem des del Ferró, els nens poden tenir aquestes joguines. I llavors ens va estar explicant això, doncs, que era una associació que, per sort, era fixa, feia molts anys, i que hi havia anys que sí que és veritat que havien tingut la gran sort de no saber ell per què a la xarxa s'havia donat veu i es trobaven amb un excedent, entre cometes, de joguines. Que, clar, sempre, doncs, en lloc de... Si són dos nens, es posen dos joguines, però si hi ha excedent, pots posar tres o quatre.
Clar.
I això tampoc està malament. I llavors, després, quan ja vam acabar, ens van demanar, sisplau, si podíem treure els cotxes, perquè ja havia de sortir el rei. i fora estaven uns quants pares, unes quantes famílies esperant per recollir la bossa, que eren els que en principi no anaven els Reis a casa seva perquè havien, no ho havien demanat. I és una sensació agredolça, perquè et fa molta il·lusió portar joguines, col·laborar amb un projecte així, saber que hi ha 200 nens que podran continuar amb aquesta il·lusió, evidentment, mm-hmm. I per l'altre cantó és una sensació de tristor perquè veus les famílies que necessiten i bé, doncs és el que hi ha, no? I et veuen sortir i tu els mires amb cara de em sap greu, però teniu joguines sí, que estan aquí dins. I bé, en general, el meu balanç va ser molt positiu, molt maco i realment digne de mencionar la píndola de barri d'aquesta secció d'aquest any.
Molt bonic.
Què us sembla?
Molt bé, molt xulo. Vas anar a les cases dels nens?
No vaig anar perquè tot va ser molt ràpid. Com sempre, parleu de desorganització, però jo em vaig assabentar el dia d'abans i vaig dir el dia següent vaig a veure i vaig parlar. M'agradaria, perquè sí que és cert que conec dos noies aquí del barri que van participar un any com a patges, com a ajudants dels Reis, i realment expliquen que és una sensació molt, molt maca de veure la cara dels nens. I bueno, els hi donen aigua, els pares també col·laboren, no? Uh-huh. I realment és una cosa que impacta.
I perdó si em poso aquí molt tècnica, però hi ha famílies que es queden fora, potser? O se sap quins criteris es fan servir per seleccionar aquestes famílies?
Pensa que selecciona l'assistent social, selecciona com fa la criba que fa sempre, que és econòmicament, la quantitat de nens, la disponibilitat econòmica o per alimentar, per joguines... Uh-huh. O sigui, això va tot a través d'assistent social. Les famílies que van allà a buscar les joguines porten el seu carnet d'identitat i allò hi ha un registre. S'ha de dir que també aquí vam tenir una llista. Aquí al Ferró vam cobrir unes famílies que també per assistent social van venir i vam preparar les bosses. O sigui, també vaig estar ajudant a preparar les bosses i és maco de veure. I després hi ha les joguines de segona mà que també recullen, que estan en molt bon estat, perquè s'ha de dir que avui en dia els nens no tenen temps per trencar joguines.
Sí, no?
Jo tinc aquesta sensació, perquè era com...
Ho comenten molt, es diu...
De veritat que són de segona mà, perquè a vegades doncs, van poder escollir algunes joguines de segona mà als nens que venien a buscar altres, no? les noves. Mm-hmm. O sigui que això funciona així, amb un carnet d'identitat i molt clar. O sigui, no...
I els regals, compreu els que voleu vosaltres o també...
Sí, les joguines normalment està fet de 3 a 10 anys.
D'acord.
És cert que la franja, ens oblidem una miqueta de la franja de 6 a 10, sempre tirem cap als petits.
Clar.
Però bueno, jo crec que l'associació va cobrir molt bé la resta que faltava, perquè s'ha de dir que no vam arribar en principi per voluntat del barri, o sigui, hi havia molta gent que volia, però no sé si per manca d'informació o no, estava un pèl justet i l'associació va agafar diners i es van a comprar més joguines. O sigui que l'objectiu era que cap nen es quedés sense joguina.
Molt bé, fan un treball molt valuós aquest tipus de...
Molt, 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 perquè a més... Sí. Tot el dia, O sigui, no hi ha... És un constant, estan allà, sopen allà, dinen allà, o sigui, van fent relleus, però és tot el dia i no podeu imaginar la humitat com escala.
No, clar.
S'ha de dir que el José i la Carme...
El caramel fa molt de fred.
Sí. No, però parlo d'aquí, de la plaça Mañé Flaquer.
Clar, això quan recolliu els regals.
Aquí és recollint. S'ha de dir que el José i la Carmen, que són el matrimoni que tenim de connexió, a mitja tarda venen cada any i porten una infusió. Herbes, que no sabem de què són.
Herbes màgiques?
Què vols dir-nos?
Molt bones. Molt bones, molt digestives i molt calentonetes. Venen amb un supertermo i ens venen a donar, a les persones que estem allà col·laborant, ens venen a donar la infusió. I la Carmen normalment porta alguna coseta, bombons, galetes, ens porta alguna cosa. I ella ve i mira amb el seu marit com anem, per coordinar, per l'hora, per veure'ns. O sigui que és un detall molt gran. Sí.
Molt bé.
Sí.
Molt xulo.
Aquest matrimoni és entranyable i és una feina que fan des de fa moltíssims anys també, no només aquí, sinó amb altres menjadors socials, i realment són un matrimoni que els veus molt donat a la societat, a la gent. I lo de les joguines i els nens els porta boig. No. Hem de treure, hem de fer... Bueno, doncs si no podem dos, donarem un, però cap nen s'ha de quedar sense joguina. O sigui que és una cosa molt maca.
Acabes de dir el nom d'una campanya que existeix també, no? La cap nen sense joguina. No sé si col·laboren o reben joguines també d'aquestes... Perquè em sembla que és com una... campanya que s'organitza anualment, no? De, llegit fa poc a Cadena Ser i...
La competència.
Exacte, la nostra competència.
Per favor.
A Catalunya Ràdio també la fan.
Per favor, Núria, però què escolteu? Hauríeu d'estar escoltant...
Ràdio Ferro. Ràdio Ferro l'escoltem sempre. Sempre, i tant que sí, sempre que puc.
Bueno, està bé saber què diu la competència. Sí, sí, continua.
I res, això, que després que reparteixen les joguines entre entitats de diferents bars i tot això, em preguntava si també en rebien de...
No, nostres. En principi, és possible que algun any caigui. Però fixa del Ferro, de l'Associació de Veïns del Ferro. Sí.
Sempre dic jo que aquest barri està ple
no
de gent.
No es coneix, sí. No es coneix.
Però tu no ho coneixies, no? Fins aquest any?
Jo sabia que hi havia el rei, venia, però no tenia tanta informació, no sabia on anaven a parar les joguines, no. I de fet, quan jo miro, jo segueixo l'associació a través d'internet i clar, la informació que es dona, que s'ha de dir que no està feta per l'associació, que està feta pel districte, em sap greu. No és una informació àmplia, perquè allà hauria de constar que és una donació de joguines per la parròquia Montcarmel, en fi, que hi ha una finalitat darrere de solidaritat.
Sí,
i això jo crec que és molt important. I això és un boca a orella, no? Orella a boca, no sé com es diu. Boca a orella. Doncs hauria de ser més encara.
Sí.
Però bé, a partir d'ara esperem. Per això vaig pensar que era una bona oportunitat de fer-ho com a píndola i els oients doncs, que sàpiguen que l'any que ve tenim feina.
Sí, senyora.
Molta feina.
I potser nosaltres també, Núria, ens l'hem d'animar.
Sí,
home,
sí.
Us penso enganxar.
Jo crec, Aina, que ens hem de traslladar de barri.
Sí, sí, a vegades ho penso.
Sí, també, perquè sí. Passo més dies aquí que a casa meva, però bueno.
Sí, és molt entretingut.
Aneu estalviant res, 4 o 5 eurillos per l'any que ve una joguina nova.
Perfecte, ho farem.
Perquè no sé si teniu joguines velles vosaltres.
No, no me'n queda cap.
Jo no tinc joguines, em sembla.
No?
Sí,
bueno, potser...
Ei, però que estiguin en bon estat, eh?
Sí, però no meves, eh?
De la teva filla?
Sí, de la meva filla.
Jo en tinc i les portaré. Aquest any perquè m'ha agafat així una mica contra pèl, però t'asseguro que l'any que ve... Allà que estic i faré campanya, eh? Prepareu-vos.
Gràcies.
Amenaço.
Doncs ja ens ho apuntem a l'agenda i
molt bé.
Bueno, tenim un nou propòsit per aquest 2020.
Exacte. Vale? Més nens sense joguina.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Quima, per aquesta píldola del barri tan dolça.
Gràcies.
Quin silenci, no?
Doncs sí, la veritat és que sí.
No trobes de faltar alguna cosa?
Alguna cosa, però no sé exactament què.
La música, potser? Ah!
Era això!
La música. Si tens un grup de música...
O ets solista.
I vols sortir a la ràdio, envia'ns la teva maqueta. Però on? Tenim un e-mail?
Sí, sí, tenim un e-mail. Vinga, va, us deixo un parell de segons per agafar paper i llapis. Preparats? ferro.malescompanyies@gmail.com
Com?
Tornem-hi. ferro.malescompanyies@gmail.com Ara sí?
Ara sí.
Molt bé. Doncs vinga, animeu-vos i envieu les vostres maquetes.
saps on és? Al planeta B? Nosaltres tampoc, perquè no existeix. Si vols saber com pots cuidar l'únic que tenim, escolta'ns, aprèn i aplica-ho. Planeta B, amb males companyies. Ara fora de micro la Núria i jo estàvem comentant de què anirà la secció d'avui perquè encara no li he dit. I això és una cosa que li encanta, ella que és tan organitzada, que jo arribi aquí i encara no sàpigueu de què vull parlar
avui. Ja esteu aprenent l'una de l'altra, no?
Sí,
tu
li
estàs ensenyant, ensenyant a no patir.
Exacte.
I ella t'està ensenyant a, sisplau, dir-ho una miqueta abans.
Sí. No pateixis, no pensis que no pateixo, eh? He vingut aquí pensant... Què farem avui a la secció? Què farem avui a la secció?
Sí, sí, se't veu. Ara s'ha de dir als oients que té una gota penjant aquí al front. El de patiment.
Jo no li veig.
Eh que no?
No.
Ai, noies, què penseu de mi?
No, res, sí. No, millor no dir-ho.
No, res. Organització, Aina, organització. Vinga, de què ens
parlaràs? De fet, sí. He vingut cap aquí pensant en tots els temes que he tret fins ara a Planeta B. No hi ha hagut cap que sigui... positiu, diguem. No hem parlat més de problemes i de coses que estan passant al món que de bones notícies. Mm-hmm. I, de fet, comencem l'any de pitjor manera no es pot. Austràlia crema.
Sí, cada vegada que veia les notícies pensava en tu.
Exacte.
Ai, Dios.
No sé quants milions d'animals han desaparegut. Mm. És una notícia que sembla que ens queda molt lluny perquè estan a 24 hores en avió, però de fet el fum dels incendis ja ha arribat a Xile i Argentina, sí. I de fet es creu que el núvol de fum donarà la volta al món. També hem vist que la temperatura dels oceans està creixent de manera més ràpida del que s'esperava, etcètera, etcètera. Davant de totes aquestes notícies, com podem començar l'any de manera positiva? Doncs s'ha implementat la famosa zona de baixes emissions, que també en vam parlar en aquest programa.
Sí, però jo encara no l'he vista, eh?
Això és una pregunta. Què? Heu notat el canvi?
No he notat cap canvi. Jo veig tot igual.
No, jo sí. De fet el que he notat és que he hagut de comprar una targeta de metro diferent.
Com es diu aquesta targeta? M'encanta.
La usual. O la usual. La usual. Depèn. Perquè jo sóc de usual o casual. Però usual o casual.
Però està bé perquè és més econòmica.
Sí,
abans.
Tant.
Sí, 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 sí.
Des d'aquí una crida als nostres oients a mirar-se els nous tíquets de transport a sí. Públic, perquè realment la T usual és... crec que els usuaris habituals de transport públic hem fet...
Hem guanyat
amb aquest.
Sí, jo com a usuari de T10, sí. De més, he guanyat, eh? Això ja us ho dic.
Sí.
Perquè jo era de les que em menjava mínim de 3 a 4, i ara si faig 3-4 de la que era l'antiga T10,
ja està.
Jo he guanyat, eh?
Has guanyat, sí.
Sí, sí, que val la pena.
Sí,
clar, que aquí hi ha per tots gustos. Eh?
Però ja et dic, o sigui, el metro igual.
Igual,
abans,
sí.
No
el bus
veus
igual.
Més afluència.
Correcte.
Als carrers també
igual.
El mateix. Mm-hmm. Que jo pensava, mira, ara tindrem silenci, tindrem pau.
No.
I és el mateix, és que no ha canviat absolutament.
La ronda també igual?
Perquè les rondes estan excloses de la zona de baixes emissions.
No sé, ja, saps allò que dius? Sí. Esperes, potser esperàvem un impacte més gran o més immediat o no sé, però és veritat, no hi ha res nou.
Fins l'abril no posen multes.
Correcte.
No? Llavors, jo crec que fins l'abril no passarà absolutament res i a partir de l'abril, el que encara tingui algun cotxe vell, que també suposo que seran pocs,
no farà el canvi.
L'impacte no es notarà.
Clar, hem de recordar també que la gent que treballa utilitzant el seu cotxe o el seu vehicle particular a diari, aquests també estan exclosos d'aquestes restriccions, almenys durant un any, tenen un any de pròrroga. Per tant, potser el canvi no l'acabarem de notar del tot tampoc fins al 2021.
Però és que aquesta gent continuarà fent servir el cotxe. Perquè si tu ets un comercial i tens que carregar amb 40.000 trastos que has de vendre de la teva empresa, no aniràs en transport públic i no compartiràs cotxe amb algú que et fa una altra feina amb uns altres trastos.
Correcte, correcte.
Llavors, aquests cotxes continuaran circulant, els taxis continuaran, el transport de mercaderies també continuarà.
Sí, senyora Núria.
Llavors, jo el canvi no el
no veuré. Però el que sí, en canvi, que he llegit notícies, que hi ha pàrquings de per exemple, el Prat, i tot, que tenia més vehicles.
Ah, sí?
Sí. Ah. Però no sé exactament valorar-ho, perquè és el que diem. Perquè, clar, tu dius, ah, molt bé, hi ha més vehicles, segons estadística de... Però jo no veig, com dieu vosaltres, no veig l'efecte, que com repercuteix a la ciutat.
Sí.
Clar, el que es tindria que analitzar també és l'emissió,
la qualitat de
l'aire, com està, que això sí que és veritat que jo no m'ho he mirat.
Doncs aquí, Núria, m'agradaria recordar-te a tu i als nostres oients que això es pot consultar. a la pàgina web de l'Ajuntament.
Ah, a l'Ajuntament.
O a l'Ajuntament, ja sabeu.
Insistim, no ens patrocina l'Ajuntament.
No sé si s'hi pot accedir directament des de la pàgina general, però sí que l'Ajuntament té una pàgina on pots consultar aquest tipus d'informació.
Si no, ens podeu enviar un mail que l'Aina molt gustosament us donarà el password que té de fidelització per entrar en aquesta web.
Doncs no havia acabat encara amb l'Ajuntament, perquè de fet he dit que volia parlar de com començàvem l'any de manera positiva. També volia recordar que fa uns dies ha sigut notícia que l'Ajuntament ha demanat que totes aquelles rutes aèries que tinguin el seu equivalent en tren siguin eliminades i per tant ha demanat oficialment que s'elimini el pont aeri. La Núria em mira amb uns ulls que no s'ho acaba de creure.
No m'ho acabo de creure.
Jo tampoc, eh?
Ho han demanat, clar, perquè amb l'AVE, que a més el 2020, perdoneu, l'abril de 2020 baixarà de preu, sobre una nova línia de low cost. Em sembla que hi ha un 60% de descompte en els tiquets. Potser m'estic inventant. No
sí,
sé si és
no,
un
hi ha,
un 60,
hi ha una baixada bastant important dels preus i s'estan plantejant tornar a posar els trens nocturns.
Això sí, és veritat, això ho havia sentit.
Trobo que està molt bé perquè aprofites la nit dormint i arribes al teu destí de dia. Llavors, no importa si has d'invertir 10 hores en un viatge que amb avió seria una hora, per exemple.
Senyora.
A més, jo he llegit això dels trens nocturns que et permet tenir una cabina individual per la gent que va a treballar. Saps que normal, sabeu que abans es compartien de 4 o de 6?
No, i la podies tenir individual.
Si pagaves.
Sí, clar, tenies que pagar la,
exacte.
De 4.
No,
sí.
Ara es fan individuals. O sigui, ja és com quan vas a un hotel i demanes una habitació individual. Uh-huh. Doncs tens la teva, segons vaig llegir, que és individual, amb el, suposo que un bany reduït o per les mans, quan et despertes, però que era com enfocat a la gent que fa negoci, que és qui fa servir en realitat el pont aeri o l'AVE, no? Que és anar i venir.
Bueno, jo tinc un apunt positiu també per dir.
Tranquil·la, perquè... Sí, endavant, digue'm, Núria.
Respecte a això dels trens que estem parlant, vull comentar que a Espanya, a la península Ibèrica, tenim els millors trens de tota Europa.
Ah, sí?
Sí, que la resta dels països europeus estan bastant a la cua.
O sigui que pitjor que Renfe Rodalies, vols dir?
Sí,
no
sí.
sé si els nostres, els nostres oients que en siguin usuaris habituals estaran d'acord. Però...
Sí. No, o potser estan pensant, Déu meu senyor, com deuen anar
com
altres països.
La veritat és que els trens, per el que he llegit, s'han de posar les piles per poder ajudar a combatre el canvi climàtic.
Ah, mira. Doncs, perdoneu, perquè això no té res a veure amb Planeta B, però ara que has dit això d'altres països de la Unió Europea o d'Europa, com tenen el tema del sistema de trens, vull explicar una anècdota que sempre que puc la introdueixo en una conversa, perquè va ser meravellosa. Jo fa molts anys vaig viure a Anglaterra.
Sí.
Estava a la zona de País de Gales, i per arribar fins a Barcelona havies de normalment anar fins a Bristol amb tren, o fins a Londres, i d'allà agafar un avió. Doncs un d'aquells dies, un dia que vaig haver de viatjar fins a Barcelona, vaig agafar el tren a Bristol. Perdoneu, era al revés. Tornava de Bristol, des de l'aeroport, fins a Cardiff, on residia en aquell moment. Estant a l'estació de tren, esperant el tren, vaig sentir per megafonia com informació. Deia que el tren que havia d'anar de Manchester a no sé on, que era el que hi havia just a l'andana del davant, no podia passar perquè no hi havia conductor. O sigui, no hi havia conductor. I en aquell moment, l'andana de davant, que estava plena d'anglesos, es van quedar tots així com en silenci i van marxar, compungits.
Van fer contenció.
Sí, sense dir res, absolutament res. I vaig pensar, però mare de Déu, tu t'imagines que estació de Sants... Et diuen per megafonia, el tren no passa perquè no tenim el conductor. Jo crec que cremen, comencen a cremar l'estació, no sé, contenidors i el que faci falta.
Ja pujo jo mateix, tens el típic de jo pujo a conduir,
exacte.
Surt.
A més que els trens d'Anglaterra són privats, que això és una altra història, però bé. En fi, volia comentar també que, a part d'això, l'altre dia llegia un article, el The Guardian, sobre una entrevista a una senyora que es diu Lee Endelcourt, perdoneu, perquè això és holandès i encara no el domino.
Encara, diu,
encara
no ha posat encara. Això vol dir que, ojo.
Crec que és holandès, vaja, m'ho sembla, per com s'escriu. En fi, aquesta dona és el que s'anomena com una espècie de trendsetter. Bàsicament, grans marques de roba i influencers, diguem-ne, acudeixen a ella perquè durant els últims anys ha sigut una de les veus més importants o les veus cantants per indicar cap on anirà la moda a llarg termini, diguem-ne, no? En els pròxims 5-10 anys. I una de les coses que ella comentava és que les grans marques s'han de posar les piles perquè el consumidor ja no li troba cap sentit a comprar roba cada setmana perquè estan molt conscienciats sobre el canvi climàtic, la sostenibilitat, etc. i que primarà això per sobre de qualsevol altre tipus d'interès i que ja van tard. cosa que també m'ha animat molt. I res, us ho volia comentar.
Està molt bé.
Ah, mira, sí. Doncs jo avui he comprat dos jerseis i els sí. dos eren de polièster reciclat.
Molt bé, Núria.
Sí, estic ai, molt que contenta.
Sí. Doncs totes aquestes coses que us estava comentant, que sembla que no van al lloc, de fet estaven molt relacionades amb el que us volia dir avui, aprofitant que has començat el programa comentant-nos quins són els nostres propòsits d'any nou. Sí. Any nou, perdoneu. Jo us volia proposar a vosaltres també de crear-vos una llista de propòsits separada de qüestions més de ser més organitzada o de deixar de consumir sucre, que són molt importants també, relacionades amb la sostenibilitat o com podem ser més ecològics, més sostenibles, etc, etc. Llavors venia amb una sèrie de propostes, també moltes d'elles les hem comentat en aquest programa en anterioritat, començant per les compres, comprar cooperatives, comprar granel, intentar consumir menys plàstic, intentar sempre que puguem viatjar amb transport públic, evitar l'avió, etc, etc. I una d'elles que em sembla que fins ara encara no he comentat i que no hauria de costar gaire, en principi, seria començar a seguir l'activitat de les ONGs ecologistes que existeixen a Catalunya o a l'estat espanyol, que són moltíssimes. No sé si teniu Twitter o Facebook o Instagram.
A, B i C són certes.
Mira! La Quima té
jo no
tres,
tinc cap xarxa social.
Tu res, tu res. Jo és que m'informo per allà. I fa molts anys que no miro telenotícies perquè són uns malos influencers.
Sí, sí senyora.
I són les xarxes la que busco.
D'acord. Doncs bé, aviam, Núria, per tu haurem de buscar una solució. Se m'acut
bueno, la Quima m'informi.
Exacte.
Vale.
Per exemple, et poden enviar correus. Exacte. Però, efectivament, les xarxes socials són una plataforma boníssima per posar-se en contacte sí. o entrar en contacte amb la feina que fan totes aquestes organitzacions que no deixen de ser persones com les que comentaves abans a la teva secció, Quima, que donen el seu temps lliure per ajudar a una sèrie de causes que sembla que no, però ens ajuden a tots. Per exemple, se m'acut, jo últimament segueixo molt una sèrie de ONGs que es diuen SOS Costa Brava. De fet, totes comencen per SOS, hi ha la de SOS Costa Brava, SOS Palafrugell, etc, etc, i parlen de tots els PDUs, que són els plans directors urbanístics que estan intentant aturar. Bàsicament, no sé si ho sabeu, però sí que ho sabreu, a l'estat espanyol tenim un problema amb el tema de la requalificació del terreny sí. i com van sortint com bolets edificis paratges que abans eren naturals o protegits, bé, doncs això es deu a la requalificació del terreny que succeeix a través d'aquests plans directors urbanístics i aquestes organitzacions, per exemple, s'encarreguen de denunciar tots aquests plans que s'han firmat si ells consideren que no entren dins de la legalitat. Per posar un exemple, però tot i així tenim Greenpeace, tenim Ecologistas en Acción, tenim WWF, tenim, per exemple, una de les ONGs ecologistes més antigues de Catalunya que es diu Depana, que jo hi vaig formar part d'ella durant una temporada, fan una feina excel·lent. Depana. Depana, sí. Sona gràcia. Si voleu participar-hi com a voluntaris o com a socis, ho trobareu tot a la seva pàgina web. Moltes vegades, a més de fer feines de conscienciació, també organitzen sortides a la naturalesa per observar ocells, dofins, que jo, per exemple, no sabia que en teníem al Mediterrani, però en tenim, etc. Sí, sí, sí. I bé, de fet, aquesta era la meva petició per avui, bàsicament que us animéssiu tots els oients i vosaltres dues, i jo també, que últimament ho tinc una mica deixat de banda, a ajudar, posant el més petit gra de sorra que podem, ja sigui seguint les xarxes aquesta gent o firmant les peticions que ells proposin, ja sigui per aturar aquests plans dels que parlàvem o per presentar iniciatives de ciutadanes, legislatives ciutadanes, perdoneu, o participant directament. Per exemple, Núria, si tu no tens a cap d'aquestes xarxes o usuaris a cap d'aquestes xarxes, jo et convido a participar-hi com a voluntària perquè sempre fan falta mans. I bé, que ho penseu. A part de ser persones sostenibles que consumeixen de manera sostenible i responsable, a veure si aquest any podem fer una miqueta més.
Jo he de dir una cosa.
Núria. Ai, Quima.
Jo no sé si seguia SOS Costa Brava i Depana o directament al teu Twitter. Perquè, clar, sortirà més a compte.
Sí, però estàs tot concentrat allà.
Tot concentrat.
Segurament, sí. Faig molt retuit, sí.
Jo ja et dic una cosa. Sí. He intentat fer un pas més enllà i estava pensant en vacances d'estiu.
Sí.
Vale, no vull agafar un avió.
D'acord.
Saps el que costa?
Sí, ho sé.
Fer un viatge amb tren.
Ho sé.
No només de diners, sinó també de temps.
Sí.
Clar, és que
s'han de tenir les dues coses.
No, no, a veure, sí. Si jo ja no vaig a dir ni per on ni res, sinó ràpid, eh? 8 dies, 7 nits, al voltant d'11.000 euros. I he d'anar al lloc, o sigui, m'he de buscar la vida per anar al lloc de sortida, o sigui, no està aquí. Bueno, en fi.
On vols anar
de vacances, que costa tants diners?
Exacte.
És una ruta molt maca que vaig trobar i vaig pensar que guai i tal. No sé què. És veritat que és una mica especial perquè és el Cantàbric. Llavors és el tren és una mica diferent, és un estil com a l'Orient Express.
Ah, sí, ja els he vist. Sí. Hi ha un al Cantàbric i un altre a Andalusia.
A l'Andalus, sí.
Hi ha trens d'aquests antics que són tren-hotel.
Però això està molt bé, eh?
Sí, però són molts diners, són 11.000 euros.
Perdoneu! És a dir, econòmicament no tant. Econòmicament
diu, però això està molt bé. Sí,
no, però jo el que veig...
si tingués un excedent d'11.000 euros.
Aquesta és una gran pregunta, però...
Home, jo abans faria l'Orient Express que, sí, que el de Cantàbria, per exemple.
Clar, llavors jo em plantejava, molt bé, he d'arribar al punt de sortida, per tant, no vull agafar un avió, molt bé, cotxe de lloguer, clar, peatge, estal, benzina, no? Més el viatge de l'Orient Express aquest, més la tornada, més torna a agafar el cotxe, un ull de la cara i part de l'altre en 8 dies. Perquè, clar, si no, me'n vaig a les illes, però no vull anar amb avió, però, clar, si vaig amb vaixell...
També contamina, de fet.
Contamina igualment. Sí. Com ho voy a les Isles, Aina?
Nadant.
O en velero, en velero, noia, en velero.
I cantando, no? El serà maravilloso.
De fet, entenc perfectament el que vols dir, de fet, i crec que és una
reflexió... Ho estic intentant, Aina, eh?
Tens tota raó i és una pregunta que jo crec que ens fem tots ara mateix, perquè ens han dit que no podem volar, però
clar,
què hem de fer, no?
Què faig? El plan B quin és?
Exacte. Doncs no hi ha resposta, penso. Segurament moltes vegades haurem d'agafar l'avió encara que no ho vulguem, perquè si tenim familiars a l'altra punta del món o simplement volem anar a Austràlia perquè ens ve de gust anar a ajudar amb els incendis, haurem d'agafar un avió perquè no hi ha un altre remei. Però no cal, per exemple, potser hauríem de replantejar-nos els viatges de cap de setmana, que és una cosa que es va posar molt de moda des de que es van
les low cost,
exactament,
dir,
que van aparèixer les low cost, exacte. No sé fins a quin punt són necessàries, potser, comencem per plantejar-nos això.
A mi m'agrada moltíssim agafar el tren, però clar, és que vaig fer aquest exercici d'intentar buscar unes vacances que no hagués de fer servir ni avió ni vaixell ni coses que fossin molt contaminants. I vaig decidir que em quedava a casa o que me n'anava
a la Costa
Brava, saps? O els viatges de tren més propers i que tinguessin un bitllet baratet. Però és molt trist.
Sí, ho és. Sí, ho és. I de fet us convido, perdoneu, a llegir un article també que us passaré després a vosaltres i als nostres oients, si ho volen veure, que m'escriguin, que els hi passaré el link.
No sabeu el que feu,
eh? Sí, exacte. És sobre un noi que volia ser sostenible també i va viatjar des de Milà, on resideix actualment, fins a la seva terra natal, a Canadà.
Uau.
Sí, i va decidir fer amb tren tot el trajecte fins a Hamburg. Des d'allà va agafar un vaixell, cosa que no em quadra gaire, però bé, sí, va agafar un vaixell de
càrrega.
Potser
no tenia una altra sortida.
Sí, potser sí. Va agafar un vaixell de mercaderies que el va deixar a Canadà i a no sé quin port de Canadà, perdoneu, se m'ha oblidat, i des d'allà fins a la seva ciutat natal, que penso que és Vancouver, va agafar un tren i va durar el trajecte en total 3 setmanes. 2 setmanes amb vaixell, 1 setmana amb tren, que és el que tu deies, Núria, que has de tenir el temps per fer-ho.
L'has de tenir molt de temps.
Correcte, sí. I després els diners, perquè tot i que és econòmic el sol dia, o sigui, un dia al vaixell em sembla que costava 50 dòlars la nit o alguna cosa així, però clar, si sumes 2 setmanes això ja puja molt.
Ja són les vacances.
Ja són les vacances, sí, no tothom. Exacte. Clar, ell va poder aprofitar i ho reconeix a l'article que estava a l'atur en aquell moment. Llavors va decidir fer aquest trajecte perquè no tenia pressa i imagino que tenia estalvis. No tothom es pot permetre aquest luxe, no? Però bé, existeixen.
Així que sàpigues que està... amb la list to do del 2020. Però...
Molt bé, Quima, moltes gràcies.
Hem de canviar el xip i no fer viatges tan llargs. Per exemple, pensar més en el turisme local, que també hi ha molts llocs per anar a visitar i que segur que no coneixem tot el territori que tenim aquí a prop.
I tant que no el coneixem, estic segura.
O invertir temps.
També.
Si disposem de temps, agafar autocar o tren i anar fent xino-xano fins que arribes al lloc.
I de mentre esperem que surtin els avions elèctrics.
No, perquè les bateries no estaran...
Solar,
les bateries
solar
contaminen.
Saps la quantitat de vegades que he dit aquest Nadal això?
Ah, sí? Què et deia la gent?
No em diguis. Jo sí, es pensa, però no s'acaba tot el pensament. Sí, sí, sí. I tothom.
Molt bé.
Que fort. Molt bé. Sí, perquè clar, què fas amb la bateria quan s'acaba? Clar, clar, és veritat. Dic, ah, les piles tenen una durada.
Correcte.
Mm, i la gent ja mirava amb cara de... Ui, ja... O sigui, que he obert aquí una esquerda, eh?
I tant, i tant.
Bueno. Ens vetaran el programa. Sí, les marques de cotxes. Les marques de cotxes.
Moltes gràcies, Aina.
A vosaltres.
Per aquests propòsits que ens has afegit del 2020. Sí. Bueno, continuem amb el conte, amb el relat. Aquest cop és una carta d'amor.
Mm, oh, que
i
bonic.
I l'hem fet entre l'Aina i jo.
Molt bé.
I, bueno, ha quedat força xula. Escoltem-la.
Mi querida Gertrud, estará apesumbrada, sorprendida y desconcertada al oír la extraña enfermedad que tengo desde que usted se fuera. Mandé buscar al doctor y dije, «Deme alguna medicina porque me siento cansado». Él dijo,
«Estupideces sin sentido. Usted no necesita la medicina. ¡Vaya a la cama!».
«No, no es esa clase de cansancio que pide cama». Mi rostro trasunta cansancio. Él se veía con expresión grave y dijo,
oh, es su nariz la que está cansada. Una persona habla a menudo demasiado cuando piensa que tiene todo claro.
No, no es la nariz. Quizás sea el pelo. Entonces él se vio algo serio y dijo,
ahora sí entiendo. Usted estuvo peinando el pianoforte.
No, de hecho, no lo he hecho. Y no es exactamente el pelo. Más bien sobre la nariz y el mentón. Entonces él se rió durante largo rato y dijo...
¿Ha estado usted caminando mucho con la barbilla?
No.
Bien. Esto me desconcierta mucho. ¿Usted cree que el problema estará en los labios?
¡Por supuesto! ¿Qué es exactamente? Entonces él se vio muy serio, por cierto, y dijo,
yo creo que ha estado dando demasiados besos.
Bueno, le di un beso a una amiga mía.
Piense otra vez. ¿Estás seguro de que haya sido solo uno?
Pensé otra vez y dije, puede que hayan sido 11 veces.
Usted no debe darle ni uno más hasta que sus labios se hayan recuperado.
¿Pero cómo lo hago? ¡Le debo 182 besos más! Entonces se puso tan serio que las lágrimas le corrían por sus mejillas y me dijo,
mándeselos en una caja.
Entonces recordé una pequeña caja que compré una vez en Dover, pensando que podría regalarla alguna vez a alguna niña u otra persona. Así que los empaqué bien cuidadosamente. Dígame si le llegan bien o si se pierde alguno por el camino.
Bueno, què?
M'encanta.
Us agradaria rebre una capseta
amb petons? És molt pertorbador aquest conte.
Pertorbador.
No, no és pertorbador. Ai, no, no és pertorbador. És molt maco. Tu imagina't que reps una capsa plena de petons. Què faries amb ella? L'obriries? S'escaparien els petons?
Clar, depèn.
O no es mourien de la
pregunta, capseta? Exacte, la pregunta és aquesta. Volen els petons?
Home, si tu fas així...
Ja, però clar, què rebo? Un petó que vola o un petó que es queda quiet i jo l'agafo i ja...
Oh,
quina conversa més bonica estem tenint.
Sí. És que els petons són molt macos.
Clar, jo deia que era pertorbador per l'autor.
Bueno, però és que això ja parlarem després.
És que nosaltres fem converses de tot, Aina.
Sí, sí, sí.
Però a mi m'agrada... És molt important aquest punt, eh? Vull saber quin tipus de petó, perquè si vola i s'escapen, no, no vull que se m'escapin.
No, jo també, jo vull que es quedin dintre de la capseta, de tant en tant l'obriria...
Un i a la galta, o ja veurem on, però...
No, jo... Ai, quin...
Pertorbador.
Pertorbador.
Bueno, a veure... La galta, el front, hi ha més parts, la mà... O sigui, a veure, no siguem tampoc tan...
Mal pensades. Són unes mal pensades.
Sí, de veritat, eh? Esto...
Bueno, jo obriria la capseta, miraria els petons...
I comptaries?
Els comptaria i diria, ai, 182 per mi.
I mig.
I mig.
Està bé, està bé. Jo, és important aquesta
bueno,
dada. Eh?
Això, de totes formes, si tu vols saber si és un petó volador o no volador, tindries que preguntar-li al
remitent,
a l'autor dels petons. Mm. Sí. Mm.
Vale.
Així que quan rebis la capseta, pregunta-li.
Però està identificat, no és incògnit, no és això, no és un...
Home, això no ho sé aquí, ma. El dia que rebis una capsa amb petons, mira si ja remiten o no. No, ja...
Ja sé que no vindran de la Núria. Això no ho sé. Sí, no. Molt bé, Núria. Hola, vale, gràcies. Ara, si també bueno, t'estipo.
Jo també. No t'ho mires, t'enviaré una capsa amb petons.
Ai, senyor.
I, bueno, parlant del que deia l'Aina, de, sí, que és una carta pertorbadora, depèn com es miri, vale? Tot té el seu punt positiu i negatiu. Aquesta carta la va escriure Lewis Carroll, que és l'autor d'Alicia en el País de les Meravilles. Aquest home era un reverent, que es deia Charles Dodgson, i tenia afició per les nenes en general. Tenia
És que no pot sonar bé,
no,
això.
No,
a veure,
no,
amb una frase, fascinació, reverent i afició per les,
exacte,
nenes...
Tenim un context.
No,
vale,
no.
Però, clar, és que és fora de context, perquè realment...
Quin context?
No, en cap moment, jo no és que el defengui perquè no el conec, no? Però en cap moment s'ha demostrat que tingués un interès sexual per elles. Llavors, pot ser només una fascinació per les nenes en general, no ho sé.
Continuï, però continuïs, Núria.
El fet que hagin publicat un llibre amb totes les seves cartes que escrivia a les nenes vol dir que realment no hi havia res darrere, crec, però bueno. No ho sé, noies.
Però crec que hi ha més. Va demanar permís als pares...
Bueno, demanava permís per fer... No, per dibuixar-les.
Uh-huh.
I als pares els hi donava el permís.
És un interès totalment sa.
Sí.
Jo aquí se'm va caure literalment el pico al suelo.
S'han trobat moltes fotografies de nenes que tenia ell, molts dibuixos... Alicia era una de les... Bueno, li tenia molta passió, però jo m'he quedat amb els petons. Penseu en els petons, que macos que són.
Mm-hmm. Uh-huh. Mm-hmm.
Bueno,
sí, sí, sí.
Continuem.
Sisplau.
Canviem de tema.
Sisplau.
Vinga.
Continuem.
Avui no tenim secció friki.
No, perquè és Nadal, els friquis som més tradicionals.
Mengen torrons,
també? També.
També mengen torrons. Llavors, què ens portes avui en substitució als friquis?
Potser podria considerar-se una altra fricada, eh? Si ho mirem així sota una perspectiva. Us porto la festa de Sant Antoni.
Mm-hmm.
Que si tu mires, és un cicle festiu que dura gairebé 3 setmanes de gener.
Hola,
i es
la
considera...
festa sigue.
Sí, 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 correcte. La festa sigue. I clar, si tu mires així... bueno, jo crec que és que com ens agrada la festa és el que hi ha. Llavors, el dia 17 de gener es celebra la festa de Sant Antoni Abat, que és conegut popularment com Sant Antoni dels Rucs o del Porquet.
Mm.
Suposo que us pregunteu per què dels Rucs o del Porquet.
Sí.
Vale. Té una explicació. Mm. Resulta que, segons la seva història, sembla ser que després de retornar miraculosament la salut a la filla del governador d'una ciutat propera, de cuyo nombre no quiero acordarme, està escrit així, el sant va guarir també un porquet que era esgarrat. I d'ençà d'aquell dia l'animalet el va seguir.
Ai.
Que maco.
I llavors dels Rucs per què? No?
Sí.
Va. Doncs perquè un ase... El que havien de matar perquè estava malalt es va posar a córrer totalment recuperat després d'agenollar-se davant d'una ermita dedicada al sant.
Oi.
I a partir d'aquí, el ruc i l'ase són els animals que simbolitzen, o que un quan pensa en Sant Antoni Abat i pensa en els animals, sí, pensa en ruc i un porquet.
No, jo, bueno, del ruc a l'ase sí que ho sabia, però el del porquet no. Mm.
Jo no tenia ni idea. Mm. És un sant animalista. Sí. Molt bé.
Molt.
Cuida els animals.
Sí.
Normalment aquest sant, Sant Antoni, havia estat la gran festa dels pagesos, uh-huh, en el món rural, evidentment, perquè aquí a la ciutat canvia una mica la festivitat. Uh-huh. El tenien com a patró a Sant Antoni aquells oficis que utilitzaven animals de càrrega. I a les comarques pirinenques era invocat també com a protector dels ramats. Sempre ha estat un sant associat a animals. Mm. Això és així perquè sempre s'ha considerat que era el protector. La festa de Sant Antoni constitueix, amb un seguit de celebracions que s'escauen a la segona quinzena de gener, s'anomena aquesta segona quinzena la Setmana dels Barbuts. Perquè coincideix amb Sant Pau Ermità i Sant Vicenç Màrtir, que segons la denominació, l'iconografia d'aquests sants, tenen barba. Llavors, els tres tenen barba i es considera la quinzena dels barbuts.
Ah, dels barbuts. Molt interessant.
Això, sí, és una anècdota que em va fer molta gràcia de pensar, mira, goita,
són hipsters.
Són hipsters, sí. Correcte. Aquesta festa de Sant Antoni té un aspecte purificador perquè es fa servir molt el foc i llavors es considera, en realitat és com una festa pagana que s'adopta després i és una nova entrada, és com la transició de l'hivern a la primavera. Llavors la finalitat que feien antigament amb aquestes festes i el foc era per invocar la purificació i que els cultius, la fertilitat fos el més gran i productiva possible. Llavors, hi ha unes tradicions que, segons en quina regió, parlant ja de Catalunya, es fa, fan servir més foc o fan servir altre tipus de coses. No? Ara us ho explicaré. Ara, dir-vos que és una celebració, és la més important del cicle hivernal, com us comentava. Es troben restes de rituals de purificació, que és el que us he comunicat, propis del carnaval, també. A moltes poblacions s'havia considerat aquesta data com l'inici del cicle festiu del carnaval i a partir d'aquesta data començaven a sortir mascarots pel carrer o s'engegaven altres pràctiques festives que durant fins a l'entrada de la Quaresma es duien a terme. L'acte central de la diada era la benedicció dels animals. Era una creença comuna que així restaven protegits de malalties i caigudes durant tot l'any. I en aquesta diada, pagesos o traginers raspallaven els seus animals, els preparaven i els guarnien per tal de portar-los a beneir ben nets i engalanats amb els seus millors arreus.
Sí.
La benedicció solia fer, per norma general, al davant de l'església, òbviament.
Clar, sí.
Avui la benedicció es fa a moltes poblacions, però s'adreça sobretot als petits animals domèstics de companyia, perquè és evident que al món rural, si bé els animals de treball no han desaparegut totalment, però sí que és cert que és més escàs. Llavors, clar, als anys 60 fins i tot s'acostumava en algunes poblacions a portar els tractors a la plaça per a la benedicció de la diada. O sigui, està molt vinculat.
Va
molt vinculat a, exacte, i al món rural. O sigui, és una qüestió de demanar que la collita sigui productiva. Sigui amb tractor, sigui amb animal. No? En principi eren els animals, però és veritat que l'evolució... En moltes poblacions és característica la desfilada d'animals engalanats i després de la benedicció coneguda genèricament amb el nom de Tres Tombs, fan molta festa, molta gresca. Per què Tres Tombs? Vosaltres sempre s'ha dit els Tres Tombs i suposo que es pregunteu que d'on ve, no?
Sí.
Doncs ve perquè quan es fa el ritual de benedicció normalment s'acostuma a tenir al mig d'una plaça un símbol representatiu del sant, ja pot ser la imatge o pot ser una creu o una foguera mateix de Sant Antoni i es fan tres tombs, tres voltes, en aquesta imatge o en aquest símbol, al voltant, exacte. Per això se li diu els Tres Tombs. Què passa? Que avui en dia el que es fa, en realitat, es celebra per poblacions a les afores de Barcelona. És veritat que molts pobles realitzen aquestes festivitats on la gent que és propietària d'animals fan una desfilada, una cavalcada i es canvia de data perquè puguin anar canviant de poble. O sigui, en realitat és així i es considera la festa de Tres Tombs i és un cap de setmana, en realitat, que dura, però no les tres setmanes. Però bueno. És una cosa que és molt típica en aquest sentit. És una mostra, de veritat, amb animals engalanats i ja no els fa patir com es feia patir antigament. Per què les fogueres? La pràctica de les fogueres o barraques o fogarons de Sant Antoni estava molt extensa per tot l'àmbit català. Hi ha poblacions en les que s'encenen diverses fogueres a les cruïlles de carrers o places de la població. En altres pobles es vesteix una única foguera. A diferència d'altres tipus de fogueres com les d'estiu, la foguera de Sant Antoni es construeix fonamentalment a partir de llenya i brancatge verd, molts cops tallat especialment per l'ocasió pels joves en els boscos propers a les viles. Òbviament parlo de pobles de les afores, perquè aquí a la ciutat és diferent.
Com tallant una palmera? No sé.
Bueno, i com tallis la palmera, et cau una multa que, en fi, més val que no. Després us explico una mica com tenim nosaltres enfocats, perquè també tinc el programa fantàstic dels Tres Tombs aquí a Barcelona.
Jo el vull veure.
Jo us explico una mica les dues vessants, val?
Vale, perfecte.
Una forma també característica de foguera és la barraca, que té una forma cònica. I es construeix a l'entorn d'un arbre, el maig o maio, es diu a l'arbre. La barraca s'integra a les representacions de teatre popular que fan referència a la vida del sant. A Mallorca, com a pauta general de les festes, podem dir que la vetlla de Sant Antoni es caracteritza... Penseu que és el 17, o sigui que això seria aquest divendres, doncs el dijous. A Mallorca el que fan s'encenen els nombrosos fogarons entorn dels quals la gent menja, beu, canta i s'acompanya de ximbombes i balla. Ximbombes m'encanta.
Sona divertit, sí. Sona festiu, sí.
Els fogarons s'hi cremen objectes vells, mobles, paneres, a més de llenya.
Això és com molt Sant Joan, no? També, que
sí, jo una crec que ens tira el tema del foc per purificar...
Sí, estic d'acord, que aquí...
Saps allò de... Sí, sí, sí. Ens tira això, el treure tot el vell i dolent, cremar-ho i fora, correcte, i fer neteja.
Correcte.
Llavors, aquí també és veritat que una altra cosa molt similar a Sant Joan és que els joves salten per damunt de les flames.
Ah,
sí, que és una cosa molt... Actualment, com està la festa? Doncs la festa té un significat festiu a la societat tradicional, que es configura com una celebració clau a l'hivern, però canviem, perquè clar, què passa? Sí que és cert que és el canvi de l'hivern cap a la primavera, és un cicle, es considerava que agrícolament doncs, era molt important, però nosaltres ara què fem? Beneïm animals, però els de companyia.
Els llavors, domèstics.
Exacte, els domèstics. És molt típic veure doncs, a les esglésies una cua molt llarga, amb gossos, gats, si es deixen portar, és veritat, depèn del tipus de gat, tortugues, exacte, tot tipus d'aquests... Sí, 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 és una...
Jo no ho havia vist mai. Sí. No vas gaire a l'església.
No, gens, no, i que no m'esperin, em sap greu,
A veure, no em feu parlar.
D'acord, seguim, endavant.
Jo busco la secció, ja. No entrarem. Què ha passat? En el decurs de les darreres dècades ha perdut la seva significació bàsica, és que no hi ha més. Amb la pràctica desaparició de l'ús d'animals, com es comentava abans, desapareix una de les motivacions fonamentals. Llavors es transforma l'activitat agrícola primer i després hi ha una pèrdua important d'aquesta en el context de l'economia, en la comunitat. Què passa? Que normalment el que hem fet és derivar aquesta festa i, com us he comentat, que es fa, és veritat que es fa la benedicció, es transforma, i aquí agafo el programa, amb una festa que dura 15 dies a tota la ciutat.
Sí.
Comença amb la inauguració del Tradicionarius, que ja es va fer el divendres passat a Gràcia. És un festival que acumula més de 3 dècades de trajectòria i és música folklòrica tradicional.
Sí, correcte.
Aina.
Gràcies, Quim, és
que
m'has preguntat.
Amb cara d'interrogant.
Sí, m'has vist bé.
Si vols t'informo una mica més, que el que es va fer, que va ser el divendres passat, va arrencar amb un cercavila, amb el grup de percussió Kaboom, que cal dir que hi ha uns membres dels Diables del Ferro que pertanyen a Kaboom, i també un col·lectiu que es diu Grigall, que és un grup de gralles que es crea expressament per l'ocasió.
Ah, Déu-n'hi-do.
Sí, llavors s'ha de dir que bueno, la cosa té soroll.
Sí,
no, aquí no ens estem. Continuen a Sant Andreu de Palomar amb els 3 toms que hem comentat abans. Després, comença cap al segon cap de setmana, comença la festa major del barri de Sant Antoni.
Que és aquest cap de setmana que ve ara, no?
Sí. Llavors, clar, allà tenim la festa principal, òbviament, de Sant Antoni. Hi ha el pregó de les festes, hi ha la filla de la porca, que és la bèstia del barri, que és la mascota, sí, clar, del porqueta. I tenim també la tercera setmana, les festes reviuen amb els fogarons de Sa Pobla a Gràcia. És a dir, que el que fan és fer els fogarons que es feien a Mallorca, que es fan a Mallorca, amb productes típics de Mallorca per beure, per menjar i per comprar, òbviament. I doncs, trobo que és una cosa que...
Quins barris participen a la festa?
Normalment estava amb Sant Antoni i Gràcia, però s'ha de dir que s'ha afegit Montbau i Poblenou.
Ah, molt bé.
O sigui, que ja veiem que aquí la cosa es va estenent. Es farà també una cavalcada dels 3 toms que hem comentat abans el 25, el dia dissabte 25, que és gairebé bicentenària.
O sigui,
té molts anys. Què més podem afegir en el programa? Habaneres, exposicions, col·loquis, sardanes, cercavila, recollida d'aliments, molt important, que es fa per distribuir entre les famílies necessitades del barri de Sant Antoni. En total són gairebé 3 setmanes plenes d'actes organitzats per desenes d'entitats de bona part dels àmbits de la cultura popular que es reparteixen en districtes de la ciutat. Jo crec que, bé, hi ha un programa molt extens repartit per tota Barcelona, no ens ho podem perdre. Jo tinc moltes ganes d'anar als Foguerons de Gràcia.
Sí, sí, senyora.
A provar.
Molt recomanable.
Jo crec que sí, que és molt recomanable, sí, perquè realment l'ambient està plena de foc, sí, de ball.
Balles molt, sí, molt divertit.
I em feia gràcia portar aquestes festes. No
Moltes
sé,
gràcies, Quima.
Una mica friquis, no? També podem dir-les, no? Pel
sí,
tema dels focs.
Tradicionals.
Sí,
tradicionals.
I en gegants, per exemple. Mm,
sí, sí.
Bueno, com una festa major. Bueno, és la festa major d'un barri. No?
Sí, d'un barri sí, però que sí, ens l'exportem. L'exportem a altres barris, també. Aquí no perdem una gràcia.
No, no, ja.
Adoptant tothom.
De fet, volia donar-te les gràcies perquè... Per fi he entès d'on surt el nom del bar dels Tres Tombs de Sant Antoni.
Mira, veus?
Ah, és veritat, eh? Que jo passo per davant moltes
sí
vegades.
Sí o no?
És el més famós.
Aquí ho tens.
És el més famós.
Aquí ho tens.
Uns entrepans que aquí els oients no ens patrocinen,
no,
però s'ha de dir que heu d'anar.
Sí.
Perquè és un bar que sempre està ple de gent i té
sí,
uns entrepans boníssims.
Sí, sí que està sempre ple, és veritat. Un dia sí, sí, pararem.
Escolta, podríem anar, eh?
També, si voleu anem ara.
Això ja fora de micro parlem.
Vale.
Aquí doncs... no bevem ni mengem, que consti.
No, mai.
I doncs... fins aquí les festes.
Perfecte, molt bé. Doncs mentre anem pensant a l'entrepà, nosaltres anem tancant el programa.
Mm-hmm. From the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. Males companyies, el magazín de Ràdio Ferró. Get
involved in the fight. Molt bé, i fins aquí arriba el programa d'avui. Esperem que hàgiu passat una molt bona estona amb nosaltres. Hem rigut molt,
sí,
esperem que vosaltres també, i que continueu escoltant-los a cada dimarts, no, cada dos dimarts, el segon i el quart dimarts de cada mes.
Correcte.
I res més.
Ha estat un plaer el nou programa de l'any.
Sí,
començar l'any
molt positiu, començar l'any amb energia positiva i
exacte,
amb optimisme,
exacte,
i amb Austràlia que crema. No ho oblideu.
I tornem a recordar l'email, perquè
són
molt passades, però
sí,
volem
sí,
recordar
sí,
un altre cop l'email. ferro.malescompanyies@gmail.com.
Perfecte.
Molt bé.
Esperem les vostres notícies.
Això mateix.
Noia, és un plaer. Petons.
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 Petons amb capses.
No. From the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. Happiness come from inside, don't search it out, easy to understand what I'm talking about. Don't let nobody turn off your light. Stand for what you believe in, live it over.